l'estat de Gràcia també hi ha dolents. Eh? Gent que ha matat, que ha robat o que ha estafat. I sí, al nostre estat, com a tots els altres, els dolents ens repugnen, però sovint també ens fascinen. Mm. I ningú els coneix millor que el nostre ministre d'Afers Foscos, l'il·lustre... Què dic il·lustre? Il·lustríssim Carles Porta.
Passar la frontera al maleter d'un Mercedes verd i a trotinar.
Arribem al cinquè episodi de les històries de mitja tarda. Bona tarda, Carles.
Saps què penso, president?
Què penses?
Que per fer un programa de ràdio com el que fas tu s'ha de tenir la consciència molt tranquil·la.
Doncs... puja la música.
La tercera pensant el camí fet.
Parlem de gent que la consciència em sembla que no la teníem massa tranquil·la perquè hem de repassar el que hem estat explicant aquí, el crim de Bangkok, un cas especialment complicat perquè va ocórrer a l'altra punta del món. Fem un breu resum del que sabem. El 30 de gener de 2016 es troba en un riu que creua la ciutat de Bangkok el cos esquarterat de David Bernat, un noi nascut a l'Albi, a les Garrigues. Tot i que al principi la policia va molt perduda i no té proves, aviat fan una connexió. David Bernat es relacionava amb un grup de gent al que ell mateix anomenava els seus amics delinqüents i presumia de tenir molts diners al banc. Alguns d'aquests amics parlaven d'un milió d'euros. Un d'aquells amics va desaparèixer al mateix temps que el difunt. Era Artur Segarra. I la policia va trobar imatges de Segarra traient diners amb la targeta de Bernat. Aquest Segarra, català i originari de Terrassa, 6 mesos abans de la mort de David havia tingut una conversa estranya amb un compatriota preguntant-li com aconseguir un passaport fals i explicant-li que aviat donaria un cop important, un palo, deia ell, i que després volia desaparèixer del mapa. 3 dies després d'activar l'ordre de cerca i captura, la policia deté Artur Segarra i la seva nòvia tailandesa, la Pritsana. Ella és la primera en declarar i fa unes declaracions que no pinten gens bé per Segarra. Però la pregunta és, diu la veritat, Pritsana? Carles Porta ens va prometre avui informacions noves.
Bona tarda, president. Així és. Donarem més detalls i obrirem algunes incògnites. En el relat d'avui tindran un paper important les càmeres de seguretat. Aquest és un d'aquells casos que s'acostumen a resoldre gràcies a la reconstrucció dels fets en base a moltes declaracions. És a dir, suma el que ha vist l'un i el que ha vist l'altre, el que ha dit un o va insinuar l'altre. Totes aquestes peces unides conformen un relat que, si la gent diu la veritat, normalment coincideix. I com que en tota investigació fan falta proves físiques tangibles, avui ens centrarem en les càmeres de seguretat. Però ja veureu que seran tan útils per ajudar com per obrir dubtes. Anem a pams. La investigació d'aquesta història remunta als primers dies en què van començar a passar coses estranyes entorn de la vida de David Bernat. Per això ens hem de remuntar al 19 de gener de 2016, que és el darrer dia en què algú va veure viu el David. Aquesta persona va dir que era el millor amic de la víctima i el coneixerem com a James. El James va ser la darrera persona, a part de l'assassí o assassins, que va veure en vida el David Bernat. I ho va fer el dia 19 de gener al matí. Es van trobar en un gimnàs de Bangkok, on segurament es trobaven sovint. David Bernat li va dir al James que aquell vespre havia quedat amb un amic espanyol. Qui era aquest amic? La declaració d'una altra persona dona llum a aquesta incògnita. La germana de David Bernat, la Laura, després de conèixer la desgràcia, va viatjar de l'Albi a l'Iran.
Sí.
Va anar al pis que el seu germà tenia a Teheran i allà hi va trobar un iPad. Un iPad amb molta informació a la qual cap de les persones que li volia fer mal havia tingut accés i, per tant, informació molt valuosa perquè ningú no l'havia pogut esborrar. En aquesta tauleta o com
sí,
es digui,
sí.
Va trobar converses del seu germà amb una persona que ella no havia sentit anomenar mai. Converses des del 18 de gener.
18 de gener, que és el dia anterior a que ell desaparegui.
Això mateix. Es comunicaven a través d'una aplicació que es diu Line, molt utilitzada a Bangkok entre la comunitat espanyola.
Uh-huh.
Aquella persona amb qui s'havia comunicat el David era Artur Segarra.
Artur Segarra.
En aquells missatges era evident que aquell vespre del dia 19 el David i l'Artur havíem quedat per veure's. Es van trobar? I aquí entra un element molt interessant d'aquest cas, les càmeres de seguretat. No sé si coneixeu Tailàndia, en especial Bangkok. Resulta que hi ha càmeres de seguretat per tot arreu. Les deuen regalar. Durant el judici es va fer la reconstrucció dels moviments de David Bernat i Artur Segarra a través de càmeres de seguretat que, creant un timeline d'aquests dies, ens donen una imatge oficial del que va passar. I dic oficial perquè és una versió que la policia i els jutges tailandesos han donat per totalment bona. A mi, però, m'ha deixat alguna petita incògnita.
Per què?
Ara veuràs. Va. Abans de continuar, un detall. A Bangkok, tothom que s'hi queda a viure es compra una moto.
Clar.
Una mica com a Barcelona.
Clar, perquè fa bon temps i, a més, és ràpid d'anar per allà.
I el trànsit és tan desastrós que la millor manera de moure's és amb moto.
A part que és enorme, allò.
Sí. Ja vam dir que Segarra tenia una moto vermella. Doncs el David Bernat també tenia una moto. Primer anem al bloc de pisos on David Bernat vivia a Bangkok. Una zona luxosa. Segons les gravacions que va fer servir la policia tailandesa en el judici, David Bernat i Artur Segarra van abandonar junts i en la moto de David Bernat el seu apartament al vespre del 19 de gener. Hores més tard, segons aquestes gravacions, Bernat i Segarra tornen a l'edifici on David Bernat hi tenia l'apartament i canvien de moto.
Canvien de moto?
Deixen la de David Bernat i pugen a la, de la moto de Segarra.
Per què això?
Doncs no se sap, però almenys la policia afirma tenir una evidència visual de que estaven junts. Canvien de moto i on van? A l'edifici Condominium Rama 9.
Clar, aquest és l'edifici on Segarra vivia amb la seva nòvia, la Pritzana.
Exactament. Recordeu que la Pritzana havia declarat que el dia 20 de gener l'Artur l'havia fet fora de casa perquè venia una mica estranger a passar uns dies?
Sí, si no ho recordeu, ho recordo jo. Li va dir específicament que no estigués a casa seva del 17 al 24 de gener. I ella li va sorprendre bastant, això.
Doncs sembla que els relats, de moment, quadren. Tot i que la Pritzana no va dir mai que hagués vist a Bernat a l'apartament de Segarra, perquè no ho va dir mai, també podria ser que, com que era de nit, ella hagués sortit a treballar i no fos a casa en aquells moments. Recordem que ella feia de prostituta. O també pot ser que hi hagués marxat i la nit del 19 al 20, evidentment,
no hi fos.
De moment, en totes les imatges que hem vist, només hi apareix Segarra, ningú més. Encara és possible que hi hagi més gent implicada, com deia la policia al seu moment?
Sí, perquè la policia parlava de més de 2 i menys de 10.
I menys de 10, això mateix. Anem pas a pas, com sempre, que és el que ens agrada i que va bé per aquestes coses. Seguim amb les càmeres de seguretat. Teníem una imatge que mostra com el David i l'Artur marxen junts i en la moto de Segarra dels apartaments de luxe on vivia el David. Doncs bé, segons el relat que la policia va reconstruir a través de les càmeres de la ciutat i dels edificis privats, David Bernat i Artur Segarra, cap a la mitjanit del 19 al 20 de gener de 2016, van entrar dalt de la moto de Segarra a l'aparcament del bloc de pisos on Segarra en tenia un de llogat a la 7a planta.
Doncs això ja està, perquè tu deies que no se l'havia vist el David aquí, però si ja el tenen aquí...
Ara el tenen entrant. Aquesta imatge és de l'entrada de l'aparcament.
D'acord, però això no vol dir que hagi pujat a dalt, clar.
Suposem-ho.
D'acord, val.
Aquestes imatges les capta una càmera de seguretat en blanc i negre i de baixa qualitat. Són les últimes on es pot veure el David en vida. Suposadament capten Artur Segarra conduint la moto i el David al darrere, de paquet. Faig servir el suposadament perquè per a mi és difícil d'identificar clarament els personatges, però els experts tailandesos, veient les imatges, vull dir, no van dubtar gens a ratificar que es tractava de Segarra i Bernat. De fet, també penseu que s'ha filtrat un frame d'allò, no la seqüència sencera.
D'acord.
Entre el bloc d'apartaments...
Entren
al bloc d'apartaments. I aquí comencen les incògnites o efectes poltergeist.
Per què? Què vols dir?
En aquest bloc d'apartaments hi havia moltes més càmeres. A l'entrada principal, als ascensors i a tots els passadissos. Fins i tot n'hi havia una a pocs metres de la porta de l'apartament de Segarra. Però, curiosament, no funcionava cap més càmera en tot l'edifici. Només funcionava la que controlava la barrera d'entrada i sortida de l'aparcament. I això és com a mínim estrany. Continuarem el relat amb allò que de moment tenim. El que no tenim ho analitzarem més endavant. El dia 19 a mitjanit arriben Segarra i Bernat. Entren i aquestes són les darreres imatges de David Bernat en vida. Què es veu durant els següents dies a l'única càmera de seguretat que funcionava en aquell edifici? Durant una setmana no es veu res més. Ni Artur Segarra, ni David Bernat, ni altres persones que puguem connectar amb el cas es mouen d'allà dins, no surten a les imatges. Cap gravació enregistra ningú relacionat amb el cas.
Clar, això va una mica en contra de la idea de que fossin més d'una persona, perquè,
sí,
clar, hauria d'haver registrat l'entrada de més persones.
Exactament.
A matar, sí, senyor, o esquartarà en David.
Ah, això mateix. Com a mínim, la policia diu que allí no entra ni surt ningú que puguin relacionar amb aquell cas.
D'acord.
Fins al 26 de gener.
Una setmana més tard.
Una setmana més tard, quan, segons les imatges de la càmera i la declaració de la policia, Artur Segarra va abandonar l'edifici. Ho va fer sol i amb moto.
Va estar una setmana allà tancat?
Sí,
sense
senyor.
Sense sortir ni un moment.
Sí, senyor. Almenys les càmeres no ho van detectar. On era David Bernat? Què li havia passat durant aquells dies? Detall molt important. Els forenses van establir com a possible dia de la mort el dia 26.
El dia que surt Artur Segarra.
La imatge que capta la sortida de Segarra de l'edifici és de les 9:52 de la nit del 26. La imatge d'aquestes càmeres de seguretat més difosa per la premsa va ser un frame de la imatge de la càmera de seguretat del 26 de gener.
I què s'hi veu a la imatge?
Una moto en moviment, sortint de l'edifici. I sabem que surt perquè la càmera la capta d'esquena i en el moment en què creua la barrera de seguretat. El conductor de la moto porta casc i això fa difícil que sigui identificat, almenys a simple vista. També porta una motxilla gran penjada a l'esquena i atenció al detall, al davant, entre el que seria damunt del dipòsit,
sí,
de la gasolina,
sí,
entre l'espai del conductor i el manillar,
sí,
s'hi veu un paquet enorme que podria ser una capsa de cartró o una bossa enorme.
Hosti, però què vols dir que és el cos?
A la imatge, a causa d'una llum molt intensa, no s'hi llegeix la matrícula de la moto i al ser blanc i negre és impossible saber-ne el color. Jo he fet la comparació entre la foto aquesta i la foto de la moto del Segarra.
Sí.
Jo diria que és la mateixa moto. Segons la policia, el conductor de la moto és Artur Segarra i la policia està convençuda que el gran paquet que porta al davant serien les restes de David Bernat.
Clar, és que una persona ocupa... O sigui, encara que l'hagis esquartarat, ocupa molt d'espai.
Era un paquet molt gran.
Sí?
I imagina't que sigui un tors.
Ja.
Un tors sense braços...
D'acord.
Cabria amb un paquet gran.
D'acord.
Amb una d'aquelles bosses enormes...
Com un sac, gairebé, com, no?
Sí, exacte.
D'espillera.
I cabria.
I a més allà això és com bastant habitual, portar molts paquets a les motos,
sí,
que no és una cosa sospitosa.
Porten de tot. Més detalls importants de les càmeres de seguretat. Durant el judici, els policies van assegurar que la nit del 26, instants després que Segarra sortís portant un paquet, una càmera situada en una cruïlla propera a l'edifici de Rama 9 el va captar en direcció al riu.
Uf.
Més coses. El 27 va tornar a l'edifici amb la moto i sense paquet.
Hosti, noi.
I del 27 al 29...
Més paquets.
Se'l veu sortir dues vegades més amb un paquet petit i sempre amb una motxilla gran a l'esquena. I tornava al cap d'una hora sense el paquet.
Home, noi.
Em sap greu dir-ho perquè és un detall delicat, però la víctima la van tallar en 6 parts. Una devia ser el tors, podria ser el paquet gran... Aquell primer viatge, Segarra ja portava la motxilla. Amb el paquet i la motxilla podia haver transportat dos bocins de cos. Després hi ha dos viatges més, amb paquet i motxilla. És a dir, 4 parts més. 6 en total. Queda demostrat el crim...
Sí.
Queda demostrat que aquest noi fa transports i coses rares, però de moment el crim encara no queda demostrat. Avancem amb els detalls. La tesi dels investigadors és que el dia 19 a mitjanit Segarra i Bernat van entrar a l'apartament.
Uh-huh.
David Bernat va estar segrestat allà dins durant una setmana i el 26, al vespre, Segarra va tornar a sortir portant les primeres parts del cos esquarterat en una gran bossa de plàstic a la motxilla.
Perdona,
a la motxilla.
Sí. Si el va tenir una setmana i no el va matar fins al cap d'una setmana, és que li volia treure informació.
Però és que m'ho xafes tot, així no cal.
Ai, ai! Perdó.
La Pritzana, la nòvia de Segarra, va dir que havia tornat a l'apartament el dia 23.
Ahà.
Acabem de dir que en Segarra Clar. Hauria tret el cos el 26.
Clar, per tant, ho va veure.
Una de dos. O la Pritzana no va veure el cos, ni, òbviament, cap mostra de violència ni de sang, o bé la Pritzana va ajudar el Segarra.
Uh-huh.
Però la nòvia tailandesa no va ser acusada mai de res. Sobretot després d'una versió que quadrava amb les dates i li tancava tot a la investigació a la policia.
Uh-huh.
Quan la policia va començar a buscar Segarra, va anar al seu apartament i en un principi no hi van trobar res. Ni rastre de sang. Si allí s'hi havia esquarterat un cos, també van netejar el lloc del crim? Més endavant tornarem amb aquesta qüestió i em sap greu dir-ho, però flipareu una miqueta. La Pritzana també va declarar que el dia 30 en Segarra l'havia portat a un altre apartament
sí.
on hi havia una nevera gran, tipus congelador, i li va prohibir obrir-la. I el dia 30 va aparèixer el primer membre esquarterat del David al riu. Més incògnites i dubtes. Si això que mostren les imatges de les càmeres de seguretat és tan clar i apunta tan directament cap a Artur Segarra, per què la policia des del principi, amb tanta insistència, va afirmar allò que ho havia fet un grup de gent?
Clar.
Van arribar a dir que menys de 10, i també van parlar de locals, és a dir, de tailandesos. Però un cop detingut Segarra i interrogada la Pritzana, tot es va centrar i focalitzar a tancar el cas acusant única i exclusivament Artur Segarra. Segarra, quan va ser detingut, va parlar de otros. Tornem a escoltar què li va dir al periodista Joaquín Campos quan tot just feia hores que l'havien detingut.
Él decía que no había hecho nada, que él no había matado a nadie. Y yo le decía, bueno, vamos a ver, pero ¿cómo no has matado a alguien si estás huyendo y tienes el dinero en tu cuenta? Eso no es verdad, yo no he matado a nadie, han sido los otros. Esto era lo que iba diciendo continuamente, nada más. Pero yo le dije, vamos a ver, si también me contaste que ibas a dar un palo y que era diferente a los palos que habías dado en España, entidades bancarias y todo esto, concesiones de coches, y ya, pero no tiene nada que ver. Bueno, él decía, bueno, él más o menos decía eso, sí, el dinero tengo que ver, pero yo de la muerte de él no tengo nada que ver.
¿Y había otros o no?
Em sap greu, però això ho deixarem aquí avui. Totes
no.
aquestes incògnites i algunes més les intentarem no. aclarir en l'episodi següent. Continuem.
Tu dio. Gràcies, Carles.